Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
No us el perdeu! Bon dia i benvinguts en aquest programa. Avui l'Andreu no ens pot acompanyar per qüestions de salut. Esperem que el mes vinent pugui estar amb nosaltres. De tots és sabut que hi ha moltes plantes que tenen propietats terapèutiques i que s'han utilitzat tota la vida per guarir. Però gràcies a persones que han dedicat bona part de la seva vida a observar i investigar la natura, s'han anat descobrint plantes diferents o altres propietats d'aquestes. Això ha fet que algunes malalties que només es tractaven amb medicaments químics avui es puguin arribar a guarir fent una teràpia amb aquestes plantes. Una de les persones que ha dedicat més a investigar aquestes plantes per les seves propietats és en Josep Pàmies, un pagès de Balaguer que va començar fent agricultura tradicional amb venda d'àmbit local i provincial i que actualment abasteix la majoria de mercats centrals de l'Estat espanyol per la seva gran varietat de plantes i flors comestibles. En Josep Pàmies és membre de Slow Food i un dels impulsors de la campanya contra els aliments transgènics. Una persona que ha lluitat i lluita per la salut de les persones a través d'una alimentació saludable i evitant els productes químics tan nocius, no tan sols per la salut humana, sinó també pel nostre planeta. Així doncs, avui parlarem amb ell perquè ens expliqui quines són les plantes que més conrea, quines propietats tenen i que ens doni també alguns consells per una alimentació més saludable. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Mira, fa anys ja que et dediques a la pagesia?
Des dels 16 anys en tinc 62.
Déu-n'hi-do, ja fa uns quants, doncs. I quin tipus de plantes esteu conreant actualment?
Home, ara pues, conreem 70-80 plantes diferents, pues, bueno, bàsicament el més gros són enciams aquests de colors, l'olla rosa, fulla de roure, allò per colxina, xicot i radicchios, per restauració, bàsicament. I després, dintre de l'hivernacle, pues, cultivem flors comestibles, herbes d'aquestes silvestres que abans matàvem amb herbicides, ara les cultivem per fer aquestes amanides d'aquests mesclums d'herbes diverses que van als restaurants. Plantes aromàtiques i últimament pues, estic col·laborant amb una associació que és Dolça Revolució, les plantes medicinals, fent plantes d'aquestes potentes per diabetes, càncers, i, en fi, tot això.
I què us ha portat a conrear aquest tipus de plantes?
Bueno, quan vam començar als 16 anys érem hortavans típics, molt poqueta terra, ara seguim tenint poca terra, perquè això també ens ha fet que ens haguem tingut espavilar, perquè si haguéssim tingut molta terra, amb la PAC o les subvencions, segur que també ens haguem adormit. El que passa és que el tindre poca terra, viure dos germans i els pares, d'aquella horticultura de familiar, de vent del poble, van passar a Lleida, amb les exigències de més famílies que n'havien de viure, i d'allí doncs, vam fer el pas a Mercabarna, principalment, i a poc vam anar deixant de fer de tot i vam acabar només fent enciam, un enciam d'una varietat que vam millorar aquí a casa, una meravella que va ser extraordinària, que la tenim registrada al Ministeri d'Agricultura, el registre de llavors, doncs perquè no s'espigui a l'estiu, és molt cruixent, sabrosa. Durant molts anys es va donar molta riquesa, que passa com van vindre els cultius extensius d'enciams de Múrcia i Almeria, doncs van baixar els preus d'una forma estrepitosa i llavors va ser com un viatge que van fer a París i a Holanda, doncs van veure que allà hi havia doncs, enciams de colors, flors comestibles, algunes herbes, i bueno, vam pensar que potser era el moment també de canviar, perquè normalment aquí sempre anem una mica més de retras del que és tota Europa. I bueno, pues, aquests són els canvis que vam fer, no? Forçats pràcticament a última hora, cap als anys 80 i pico, quasi 90, per la caiguda dels preus dels enciams. No?
I el pas de fer aquest tipus de conreu més d'herbes doncs, per les amanides o de flors, les plantes aquestes més medicinals o que tenen altres propietats curatives ha vingut més darrerament o també ho heu anat fent ja conjuntament.
Les plantes silvestres, per amanides hi ha algunes, ja les vam agafar com a idea allà a París, bàsicament, al mercat de París. Però després hem anat ampliant amb plantes que intuïem que eren molt medicinals i a la vegada eren mengíboles i són varietats que pràcticament ningú més cultiva. I bueno, pues ara per això fem unes barreges d'herbes per als restaurants que són una mica diferents o molt diferents de les que hi ha al mercat, no? I les més medicinals pues, han sigut a última hora, fa potser uns 10 anys, quan vaig descobrir casualment una planta que és l'estèvia, aquella, una planta paraguaia per la diabetes, la hipertensió, mala circulació i alguns càncers. Llavors vaig veure pues, tots els interessos que hi havia detrás de la indústria farmacèutica, la mateixa que durant anys ens havia fet ruixar, i encara fa ruixar avui, tots els nostres camps, la mateixa que fa les llavors transgèniques, la mateixa que fa medicaments que no curen. Bueno, va ser un obrir els ulls amb aquest món de la planta medicinal pues, potser fa uns 10 anys, no? Quan realment no tenia, ni tenia pas ni la més mínima idea de res. També, com tants altres persones, havíem perdut tots aquests coneixements que ens podien oferir els padrins i els pares, que pràcticament els vam despreciar durant molts anys. No?
I aleshores com es comercialitzen aquestes plantes?
Bueno, nosaltres, clar, vam començar doncs, fa uns 20 anys a Mercabarna, d'allí ens van donar a conèixer doncs, per tota Espanya, llavors ja a poc els coneixents ja vam poder parlar directament amb assentadors de Madrid, de Bilbao, de Sevilla, i bueno, doncs ara bàsicament la nostra venda és amb assentadors majoristes d'aquests mercats que a poc no s'han anat coneixent, doncs, la fiabilitat de que et pagaran, i venem doncs, més o menys directament a... Hi ha l'intermediari que són ells, però com a mínim tenim un contacte directe amb el mercat cada dia, de saber com va, si puges, si baixes, si això va més bé o va pitjor. Vull dir que quan presentes un producte nou, pues a vegades costa molt que l'introdueixin, però bueno, també te foten aquest favor d'una planta nova, pues parlant una vegada, dos i deu, oferir-la a vegades gratuïtament durant un temps perquè els restaurants pues, la coneguin i diguin, oh, pues sí, té un gust interessant o té unes propietats. Bueno, és... Quan hi tens una planta ja consolidada, doncs vas per una altra i una altra. Això ha sigut una feina d'anys, d'anar experimentant i d'anar introduint ja en aquest mercat, més o menys, que hem anat obrint a base dels anys, anar introduint noves herbes, noves plantes, nous sabors, nous colors. Bueno, no és una feina fàcil, però també és engrescadora.
I com ara, per exemple, aquestes que són més medicinals, que tenen... que són terapèutiques, clar, suposo que tampoc no es poden utilitzar així sense un control o són plantes que em pots prendre sempre. O sigui, una mica per saber com es poden utilitzar perquè realment tinguin totes aquestes propietats, això com ho difoneu, com en feu difusió?
Home, al principi, fa 10 anys, quan vaig descobrir l'estèvia, doncs va ser a base de aconseguir les llavors del Paraguai, plantar-ne i anar regalant plantes amb diabètics. Llavors aquests mateixos diabètics, que no podien controlar el seu nivell de sucre ni el problema de les retinopaties, la ceguera, els ulls, o bé que a poc es anessin tallant bocins de dits als peus, allò pel problema que provoca la diabetes, bé, que quan prenien estèvia això se solucionava, no? I quan a la medicació no podien. Però aquesta experiència és la que fa que el boca a boca vagi corrent. Ah. Lògicament, no, això encara no està autoritzat, ni crec que s'autoritza mai com a medicament, perquè els medicaments que curen diuen que no són rentables. Tant, és un anar fent. No? I ara, pues, últimament, com que ha sigut una cosa tan explosiva, pues, bueno, a partir de Slow Food, aquí a Terres de Lleida, va sortir la idea de crear una associació específica per potenciar el coneixement de les plantes de fora i d'aquí, que se'n diu Dolça Revolució de les Plantes Medicinals. A partir d'aquesta associació, doncs, bueno, doncs, gravem molts padrins del nostre entorn, perquè tenen molts coneixements, d'ells en aprenem. Ara intentarem segurament editar petits llibrets de cada un d'aquests padrins. I a la vegada doncs, eixamplar les experiències de molta gent que diu no, jo tinc un càncer, que diu que no hi tinc res a fer. Pues mira, ens han dit que aquesta planta a Colòmbia o a Madagascar o a Xina diuen que funciona, no sé, si ho vols provar. Clar, molta gent diu mort per mort, pues ho provo. Clar, amb resultats espectaculars en alguns casos que et fan creure de que amb aquestes plantes hi ha uns poders medicinals extraordinaris. i tornem a estar en la mateixa història. Pues, cada any, pues, cada 6 mesos, pues, comencen històries noves, amb noves plantes, i sempre només valem-nos de l'experiència d'èxits amb gent que ho ve, no tenen malalties mortals, com pot ser un càncer, si és que arriben al final, però sí malalties cròniques que estan depenent contínuament dels medicaments o de paliatius o com sigui, no? I quan veus que això milloren, és tu vas acumulant experiència amb molta gent que això et fa creure, pues, amb una planta o dir-li, pues, bueno, no és tant com diuen, no? No hi ha altra manera, vull dir, les universitats avui en dia no en volen d'aquestes coses, no perquè moltes ho vulguin, sinó perquè els protocols d'investigació no els hi permeten investigar per la via directa, no? Sinó que ha de passar molts anys d'investigació, primer amb rates, després amb animals, quan moltes d'aquestes plantes hi ha uns coneixements populars tan enormes que d'aquests passos se'ls podien estudiar. Però clar, si hi ha investigació de l'efectivitat potenta d'una planta, una planta és gratis pràcticament, no? A partir d'una en pots fer moltes. I aquests estudis, com que realment l'administració pública no en financia quasi cap, i les empreses farmacèutiques no els interessa perquè els fotria la gana, pues només ho han de fer per aquesta via dels fets, de les evidències, de les experiències, del boca a boca, i ara avui en dia, pues, a través d'internet, pues, això és explosiu, i si tu pots publicar una experiència i el davall de l'experiència hi ha un correu de la persona que l'ha viscut, i la persona que l'està visquint pot ficar-se en contacte i parlen i entre ells s'entenen, pues, bueno, pues ja és una manera, no?
Clar, clar.
No en sabem una altra.
Uh-huh. I us ha portat algun problema legal fer aquest tipus de conreu o de difusió d'aquestes plantes?
De molèsties moltes pels diferents requeriments i expedients oberts per sanitat, però que al final, pues, bueno, no s'han atrevit a aplicar-los, malgrat, pues, sempre arriba en l'últim estem, i tal dia, si no deixes de vendre, no deixes d'etiquetar, no deixes de fer, pues caurà tot el pes de la llei, i bueno, pues vale, pues a veure que caigui d'una vegada, ja s'hi de caure, no? Però això per 2 o 3 vegades ja s'ha tirat enrere. Molt estrany, no? Dir que realment s'ha tirat enrere amb coses d'aquestes quan... Però bueno, anem aguantant, de moment no ha passat res, això no vol dir que demà ja diguin prou i ens enxafin amb sancions d'una forma econòmica que no puguem resistir, no ho sé.
I com està el tema actualment dels transgènics? Aquí, a través de Ràdio Falset, hem intentat anar fent difusió quan s'han hi ha hagut recollides de signatures i hem anat seguint una mica el tema, però darrerament doncs no hem tingut massa notícia. I ens podríeu explicar una mica així, encara que fos breument?
Els Pirineus són una barrera molt gran cap a la cultura europea, no? I jo vull dir que els Pirineus separen Europa d'Àfrica, suposo que encara separen més, perquè Àfrica no podem qualificar Àfrica en general. A Mali, per exemple, fa un any es va fer una marxa de 400 quilòmetres del poble de Mali dient que no volien que s'importés ajuda humanitària de grans, de cereals transgènics, ni per a menjar, per la gana que es patim unes zones, per la por a la contaminació de les seves llavors. I que hi ha més consciència a Mali, que és un poble dels més econòmicament més fotuts, van dir que no als transgènics. I en canvi que Catalunya i Espanya som un niu de tota la porqueria de tota Europa, aquí on s'hi refugien totes les multinacionals, suposo que engreixant molt bé totes les maquinàries polítiques dels partits majoritaris, no? Bueno, això és trist, però és així, i clar, a través de Som el que sembrem, molta gent van fer tot el que van poder, van portar una llei al Parlament, una iniciativa legislativa popular, i els propis parlamentaris se'n van cuidar de que no entrés ni a discussió, no? A les portes ja ens van dir que no podia passar. Clar, estaven temerosos de que els mateixos científics independents que han assessorat a la presidenta Merkel i al Sarkozy, que ha fet que es prohibissin els transgènics a Alemanya i França, ens havien oferit que vindrien al Parlament de Catalunya a informar dels perills que per la salut, pel medi ambient, per la contaminació de les llavors, per que tothom acabarem esclaus d'aquestes 2 o 3 multinacionals que fan llavors. Perdó. Pues, bueno, el Parlament, que no el Parlament, sinó la gent que estava allà dintre, la gran majoria de socialistes, convergents, Partit Popular, ells s'ho van carregar. Se van carregar la llei tot just entrar. Aquí, com que no tenim una democràcia directa, doncs aquí es va acabar tot. A Suïssa, per exemple, que tenen una democràcia directa, on quan el Parlament els hi va tombar també una llei com la nostra. Ells van dir, doncs ara farem un referèndum, tenen dret a fer un referèndum vinculant, amb 100.000 firmes, el mateix que va replegar nosaltres, imagina't. I aquest referèndum, pel mateix percentatge de vots que van perdre el Parlament, lo van guanyar amb un referèndum popular a Suïssa. Bueno, doncs aquí a Catalunya ni a Espanya això no ho tindrem mai, perquè ens fa por que els referèndums ens declarem independents, però és que potser que ens diguin referèndums vinculants per tot el més que també ens afecta molt, no? Però, clar, la democràcia directa fa por.
Sí, sí. Realment està la cosa malament.
Xunga, malament. Perquè tenim uns polítics, que no ho vull dir en general, però uns per desconeixença, els altres suposo que a un nivell dels més alts, els capos més grossos de cada partit, aquests majoritaris, saben perfectament que aquí al darrere d'aquestes grans empreses hi ha molt diner. I que,
clar, aquí està.
I bé, sigo per amenaça de deslocalització d'empreses, o bé per ajudes a campanyes electorals, o cert és que aquests partits polítics, aquests majoritaris, no defensen la veu del poble, sinó perquè a nivell popular, les enquestes de l'Avantguàrdia, el País, el Periòdico, parlen de que un 80-90% de gent de Catalunya està en contra dels transgènics. Pues què fan els nostres representants? En qui representen?
Clar.
El poble o el d'allò? Per què no voleu un referèndum vinculant? Per aquest tema, home, perquè no està previst. Bueno, no ho sé, és un tema que fot una mica de pena i no és estrany el desencís que hi ha a nivell polític. Jo no sé, passa en aquests moments la gent en qui podrà pensar votar i que...
El dia 28 ho veurem.
Sí, sí. Però bueno, aquí sí que n'hi ha moltes més opcions petites, de sobretot de gent jove i que haurien de fotre el tombelló, no?, com han fet a Islàndia. Però no crec que encara, no sé, ojalà m'equivoca, no?, però que es pugui fotre un tomb total amb aquest tipus de fer política tan asquerosa que s'ha implantat a Catalunya i a Espanya.
Bé, ens avisen que se'ns ha exhaurit el temps i us agraïm molt la vostra participació en aquest espai del planeta i esperem que tota aquesta informació tan interessant doncs, hagi servit en els nostres oients. I si algun altre dia podem comptar amb la vostra col·laboració, estarem molt agraïts.
Pues no ho dubteu, perquè normalment el que ens fa falta és poder tindre lloc, accés als mitjans. I és d'agrair pues, que emissores com la vostra sigueu sensibles en aquest tema. I la població ha de conèixer que hi ha altres històries que se'ns amaguen. I bueno, com a mínim tenim una mínima democràcia per poder dir el que estem dient en aquests moments, no? Clar, dius, pitjor és no tindre cap de democràcia, però no la volem total, volem una democràcia on des del poble, si potser, doncs, poguéssim dir, doncs no senyor, no estem d'acord, volem que es convoqui un referèndum vinculant sobre aquest tema, és prou important. Quan fa falta 100, 200.000 firmes, les que vulgueu, les arreplegarem, però consulteu el poble si realment està amb vosaltres o està amb nosaltres.
Sí, sí.
Bueno, és anar fent camí, veurem.
Molt bé, doncs moltes gràcies i fins una altra.
A vosaltres.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'art d'educar. Però abans us volem recordar algunes de les activitats organitzades en contra del cementiri nuclear d'Ascó. Una d'elles és la festa reivindicativa que es fa avui a Marçà. A 6:45 de la tarda hi haurà pallassos, jotes i moltes coses més. I a 11:15 de la nit, concert rock, amb molts grups. El dia 7 de novembre, a 11:00 del matí, també es farà una manifestació a Ascó. Sobretot no hi falteu, és molt important si volem defensar el nostre territori. Així doncs, avui ja ens despedim d'aquest programa i el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us dediquem un bon cap de setmana.